Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Novetats pel que fa a la taxa turística. A l'abril pujarà a tot Catalunya, però no ho farà a la mateixa velocitat a tot arreu. A Barcelona l'increment s'aplicarà de cop. Es duplicarà si sumaran els 5 euros que ja va pactar a pujar l'Ajuntament, de manera que als hotels de luxe la taxa pot arribar als 12 euros per persona i nit. A la resta del país anirà pujant progressivament 1 euro amb 20 cèntims a partir de l'abril als hotels més cars i s'arribarà a duplicar respecte a l'import actual a partir de la primavera de l'any que ve. És un acord que acaben de fer públic PSC, Esquerra i els Comuns i que contempla que una quarta part del que es recapti amb la taxa turística es destini a habitatge. Les tres quartes parts restants anirien a parar al fons per al foment del turisme.
Catalunya al dia.
Amb això arrencarem el programa avui. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
I us explicarem també que Unió de Pagesos acaba de fer balanç de les pèrdues dels ramaders arran de la pesta porcina africana. Al desembre van perdre 63 milions d'euros i preveuen que aquesta caiguda es repetirà durant tot aquest any.
Els números exemplifiquen l'impacte de la crisi. Si l'any passat guanyaven 26 euros per animal, ara en perden 36 per cada exemplar i esperen que aquesta rebaixa acabi repercutint també a la butxaca dels consumidors.
Entenem que això ja acabarà sent, o evidentment hem de fer una crida que acabo traduint-se a aquest efecte de baixada al consumidor.
I atenció, perquè avui s'assigna un conveni que donarà una mica d'aire als municipis petits. A partir d'ara tindran un nou servei per compensar la falta de personal per ocupar-se dels tràmits urbanístics, per exemple, llicències d'obres.
I coneixerem els casos concrets de Bausen i Canejan, tots dos a la Vall d'Aran. Alide Sanz és l'alcaldessa de Bausen.
El trobem bastant positiu.
Nosaltres valorem molt positivament aquest servici perquè ens permet de responsa a d'aquests temes sense haver de contractar els nostres propis tècnics urbanístics.
I hem sentit també l'alcalde de Canejan. Doncs justament a aquesta hora es firma un conveni amb les quatre diputacions i el Consell General d'Aran perquè aquests ajuntaments petits puguin derivar aquests tràmits a institucions superiors. També us explicarem el conflicte que hi ha al Pont de Suert, la capital de l'Alta Ribagorça, pel transport escolar.
Aquest curs l'Institut ha recuperat el servei de menjador. Feia 12 anys que no en tenia, però això ha modificat l'horari del bus escolar. Fins ara sortia a 3:15 de la tarda. Ara s'ha endarrerit fins a 4:45.
Volem el menjador? Sí, claro que volem el menjador a l'hora que toque. Però no mos toqueu el transport dels 3:15. Doneu opció als nens de que decidisquen de que si volen quedar a dinar aquí o volen pujar a dinar cap a casa.
I també us presentarem la sideritis royoi. I qui és la sideritis royoi? Doncs és una planta que s'ha descobert a Catalunya.
De la mateixa família que lamenta el romaní i la farigola. Viu al massís del Port, a més de 1.000 metres, però per culpa del canvi climàtic en queden pocs exemplars.
En el cas d'una espècie, si ja viu a la part més alta de tot del Port i en lloc més, no té gaire marge de pujar, no?
Sabrem com estan les reivindicacions dels pagesos. Ahir van aixecar protestes, però encara hi ha incidències de circulació per les conseqüències de 5 dies de mobilitzacions. Anem, doncs, a conèixer quines són les principals afectacions a aquesta hora. Equip viari, Txell Garriga.
Bon dia, Estel. Doncs, tot i que ahir, com dius, van aixecar els talls, avui s'està procedint a netejar les calçades i, de moment, el que podem dir és que l'AP7 continua tallada entre els termes de Borrassà i Vladamuls, i en el cas de la C16 continua tallada en els termes de Casserres i Berga en sentit sud, però en sentit nord una novetat important. Fa una mitja hora que s'hauria reobert un carril de la circulació. Al Berguedà no ens consta retenció en aquest punt, però en el cas de l'AP7 sí, en els dos extrems, sobretot a l'autopista fins als punts del desviament cap a la Nacional 2, que és la via alternativa que també va plena, i a la C26.
Doncs, mica en mica, es va recuperant la normalitat a les vies catalanes on s'havien fet aquestes mobilitzacions per part dels ramaders. I pel que fa al temps, Francesc Mauri, quina previsió tenim?
Bona tarda, doncs tenim una previsió plàcida en les pròximes hores i, de fet, no tan sols avui, sinó també de cara a demà. De moment, aquesta tarda, sol amb alguns núvols prims, alguns núvols una mica més gruixuts, baixos, a la meitat sud de la costa catalana, i la temperatura que puja una miqueta, la diurna, sobretot, la mínima també, però especialment la diurna, i això, com dèiem, és vàlid avui i és vàlid demà.
Quan faltin 6 minuts per les dues del migdia arribaran els esports, que explicarem avui. Montserrat, ja, bon dia.
Bon dia, doncs parlarem de João Cancelo. El firma a aquesta hora com a nou jugador del Barça. Portuguès arriba a cedir fins a final de temporada i seguirem en directe la seva presentació oficial. Al Dakar, el pilot de Folgueroles, Nani Roma, s'ha situat com a nou líder de cotxes. Òscar Rubio ha anunciat avui que diumenge jugarà l'últim partit amb la samarreta del Lleida de futbol. La Noli Borges, Vall de tenis taula, juga avui a casa. L'anada de vuitens de final de la Europe Cup contra Praga a les 6 de la tarda. A l'Uni Girona de bàsquet, demà té partit d'Eurolliga i se'ls hi ha passat l'ensurt de la lesió de Koulibaly, que no té res greu. I en voleibol, l'equip femení del Sant Pere i Sant Pau enceta l'any amb una victòria contra la Merié com a líder de la classificació a la fase d'ascens a la Superliga 2. Les tarragonines jugaran el pròxim partit a Manacor.
Som el Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran avui al control central. Són la 1:05. Comencem.
Catalunya al dia.
I comencem amb aquesta notícia que hem sabut fa poca estona, i és que la taxa turística es duplicarà a Catalunya i els ajuntaments tindran autonomia per imposar un recàrrec municipal. El govern ha arribat finalment a un acord amb Esquerra Republicana i els comuns per apujar, a partir de l'abril, aquest impost que han de pagar totes les persones que s'allotgen en els establiments turístics del nostre país. Anem a buscar més detalls. Al Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Després de mesos de negociacions, el PSC, Esquerra i els comuns han presentat avui l'acord que s'aprovarà al Parlament en les pròximes setmanes. En el cas de la ciutat de Barcelona, una persona que s'allotgi en un establiment de luxe, com un hotel de 5 estrelles, haurà de pagar, per exemple, 7 euros cada nit a partir de l'1 d'abril. Si s'allotja en un habitatge d'ús turístic, l'import serà de 4,5 euros, i a la resta d'establiments la taxa serà en general de 2 euros, amb algunes excepcions, com els albergs de joventut, que tindran la taxa més barata, de només 1 euro per cada nit. A aquests imports s'hi sumarà un suplement, un recàrrec de 5 euros que ja va acordar aplicar l'Ajuntament de Barcelona. A la resta del país, la taxa turística creixerà gradualment. A partir de l'abril s'apujarà una mica i a la primavera del 2027 aquest increment s'arribarà a duplicar en algunes categories d'allotjaments respecte a l'impost actual. Una de les principals novetats és que a partir d'ara tots els ajuntaments catalans, a l'igual que a Barcelona, podran aplicar a la taxa general un recàrrec que serà en aquest cas de fins a 4 euros i que cada municipi podrà aplicar com vulgui, segons ha explicat la diputada d'Esquerra, Laia Canyigaral.
Cada ajuntament, en funció de la seva realitat, podrà aplicar-ho a tot l'any o només en un període de liquidació, és a dir, en una època concreta de l'any.
L'acord que avui han rubricat el PSC, Esquerra i els comuns també preveu que una quarta part de l'import que la Generalitat recapti amb la taxa es destini a polítiques d'habitatge i no només a promoció turística. Una qüestió que ha celebrat especialment la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach.
Per nosaltres, insisteixo, és important no només la corresponsabilitat dels turistes, sinó que també una part de la recaptació vagi a polítiques d'habitatge. Sabeu que m'he insistit en que aquesta ha de ser la legislatura de l'habitatge.
Actualment, la Generalitat recapta uns 100 milions d'euros amb la taxa turística. Amb l'increment que s'ha pactat avui, aquesta xifra passarà a 150 milions l'any vinent i d'aquí 2 anys serà de 200 milions.
I per tant es duplicarà, com dèiem. Gràcies des del Parlament, Marta Corbalán. Bon dia.
Adéu, bon dia.
La 1:09 ha passat també fa poca estona. És aquest balanç que han fet els productors de porcí catalans, que han perdut 63 milions d'euros arran del brot de pesta porcina africana. La previsió és que les pèrdues es mantinguin al llarg de tot aquest any, on els ramaders ja perden 36 euros per animal. Són xifres que ha fet públiques Unió de Pagesos el mateix dia que s'han confirmat 13 nous positius en senglars morts al voltant del primer cas, el que es va detectar a Cerdanyola del Vallès. Anem cap a Lleida per ampliar-ho, per a Joan Álvarez. Bon dia.
Bon dia, Estel.
Unió de Pagesos ha donat més dades, més
sí,
a més.
Han dit que, també que des de la declaració de la pesta porcina a Catalunya, els ramaders catalans han perdut un 15% del mercat exportador. Preguntats per si creuen que la tendència a les pèrdues es mantindrà al llarg d'aquest any, asseguren que els 63 milions d'euros perduts només el mes de desembre passat caldrà multiplicar-los com a mínim per 12 mesos. Segons Rosent Saltiveri, responsable del porcí d'Unió de Pagesos, la pesta farà que la producció es redueixi i que es concentri en grans empreses.
Les granges menys eficients, bàsicament estic pensant en granges de verres menys eficients, deixen de produir com a granges reproductores. Que de fet, si anem bé l'evolució de les granges de mares, ja hi havia una tendència a la baixa. Pues aquesta tendència és possible que s'accentuï.
Saltiveri demana a les grans distribucions comercials que el descens del preu del porc també es reflecteixi en el consumidor final.
L'efecte de baixada al consumidor normalment no és tan immediat com ens passa als productors, però que entenem que això ja acabarà sent, o evidentment hem de fer una crida que acabo traduint-se a aquest efecte.
Tot i això, hi ha una dada positiva, i és que l'any passat es va tancar amb beneficis de 26 euros per porc, tot i que al mes de desembre els beneficis van baixar després de la declaració de la PPA a finals de novembre.
I per a Joan, el que dèiem, avui s'han confirmat nous positius de pesta porcina, per tant, aquesta malaltia que va sumant casos,
Sí, exacte, s'han confirmat 13, en concret 13 nous positius de pesta porcina africana en senglars que s'han trobat morts dins la zona d'alt risc de 6 quilòmetres al voltant del primer cas a Cerdanyola del Vallès. Això eleva, recordem-ho, a 60 ja els positius detectats.
Però és important dir això, que s'han detectat dins d'aquest radi on ja es va decretar aquesta exclusió, sí. Per tant, no s'ha extès aquest brot.
No, i no ha aparegut en cap granja.
Efectivament, i això és molt important de remarcar. Gràcies, Pere Joan, bon dia.
Bon dia.
Doncs seguim al primer sector perquè hi ha en marxa els treballs per refer el paviment de les carreteres que fins ahir tallaven els pagesos. Això després de la protesta de 5 dies pel Tractat del Mercosur a la C-16 a Olvan, al Berguedà, i a la P-7 a Pontós, a l'Alt Empordà. Aquí encara no s'hi pot circular del tot amb total normalitat. Aquesta tarda a la P-7 es podria obrir un carril en sentit nord. Ara dèiem l'equip viari que ja se n'havia obert un també a la C-16 a Olvan. A la P-7 hi tenim la Laia Clara. Laia, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Quina és la situació actualment aquí? Què hi veus?
Doncs, a veure, el que veiem són diversos camions que van traient restes de la P7. Els deixen al costat de l'autopista, on hi ha un descampat ben enfangat. Són pneumàtics, veiem muntanyes de pneumàtics de fins a 2 metres, boles de palla, restes de plàstic. Alguns ens diuen que hi treballen des d'ahir a la nit, amb aquests camions, anar traient restes de la P7. I és que aquesta ocasió els pagesos han estat més dies que les protestes anteriors i, a més, hi han fet alguna infraestructura, per exemple, un cobert. Hem parlat amb David Rodríguez. Ell és de Ferralles i Metalls Vilamall i està fent aquestes feines de neteja per autopistes.
Aquests camions deuen anar entre 6 metres i 30 metres, els estan treballant ara, i algun de tràiler. Clar, pensa que estan fent de 8 a 10 a 12 viatges cada camió, o sigui que el volum exacte tampoc us el sabria dir, però bueno, serà un volum bastant elevat.
Sobre aquest volum, hi veiem agents dels Mossos també aquí treballant. Són de la Unitat Regional de Medi Ambient i el que fan és comptar, és a dir, quantificar quants residus hi ha i també miren de quin tipus són. I en funció d'això hi podria haver sancions. Ara bé, ara mateix la portaveu del govern, Sílvia Paneque, acaba d'assegurar que el govern no té la voluntat de sancionar, sinó que el que volen és obrir ràpidament aquesta autopista. En relació amb això, el carril que va cap al sud, hi veiem que encara queden restes de deixalles, sobretot bales de palla, però el carril que va cap al nord està més net. Hi ha fang enganxat a l'asfalt i el que estan fent és netejar-lo allò amb aigua a pressió. I el preveuen obrir aquesta tarda, com deies.
I aquesta, doncs, és la situació actualitzada a la P7. A més, Laia, amb la inclusió d'aquesta pronunciament que acaba de fer la portaveu del govern dient que la prioritat és restablir la normalitat arreu del país a les principals vies que havien quedat afectades per aquestes accions. Gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
Catalunya al dia.
A un minut per arribar a un quart de dues del migdia. Us parlem ara del futur campus de salut clínic Universitat de Barcelona. fa temps que en parlem, però ara va agafant forma, sembla, que obrirà el 2035. Avui mateix el govern ha aprovat la compra dels terrenys esportius a la Universitat de Barcelona, a l'entrada de la Diagonal, per 135 milions d'euros. En aquest espai s'ubicarà el nou Hospital Clínic, la Facultat de Medicina i també diversos centres de recerca que seran de referència. Això després que ahir ja es va constituir el consorci per fer possible el projecte i un consorci que està format per nou institucions. Purificació Barcelona, bon dia.
Bon dia. Sí, avui s'ha aprovat aquest protocol per a la compra, que ha de ser una realitat abans de finals d'any. Sílvia Panic és la portaveu de l'executiu.
El que s'ha aprovat avui al govern i es va constituir el consorci avui aprovat al govern és un protocol entre la Generalitat de Catalunya i l'Universitat de Barcelona per l'adquisició de les finques on s'ubicarà el nou campus de salut clínic Universitat de Barcelona i, per tant, dona llum verda a la construcció d'aquest complex.
Les obres del nou campus han de començar a partir del 2030 i tindran un cost de 1.700 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, defensava així el projecte.
Volem crear el millor hospital d'Europa en atenció, en recerca, en formació i aprofitar-ho com a motor de tota la transformació urbana que hi va associada.
El complex inclou també centres de recerca i una nova facultat de farmàcia de la UB.
Això és un projecte ambiciós, gros, de certa magnitud, perquè a banda del campus sanitari científic també hi haurà habitatges, purificació.
Sí, tot el complex estarà envoltat d'un nou barri amb habitatges i nous espais verds. El rector de la UB, Joan Guàrdia, destaca l'excel·lència del campus i el director general de l'Hospital Clínic, Josep Maria Campistol, diu que el centre, situat ara al carrer Villarroel, continuarà atenent els veïns.
El problema és que un estudiant no sàpiga quan està a la facultat, quan està a l'hospital. Això ara és així i seguirà així, perquè aquest és el model de referència exitós.
Hi haurà un CAP amb especialistes, segurament hi haurà cirurgia major ambulatòria, zona diagnòstica, zona laboratori. Per tant, el clínic no desapareixerà de l'Eixample i és probable que una part de l'actual clínic es converteixi en un sociosanitari.
I per garantir l'accés al nou complex, el 2028 començaran les obres perquè la línia 3 del metro arribi fins al futur campus.
Les baixes laborals per motius mèdics augmenten i s'han doblat en una mica més d'una dècada. De mitjana, cada treballador falta ara 8 hores al mes per aquestes baixes, per incapacitat temporal. Són dades recollides en un informe de la patronal de la petita i la mitjana empresa. La Pimec calcula que aquestes baixes tenen costos milionaris. Barcelona, Mireia Sala.
Bon dia. L'informe de Pimec alerta que el cost anual d'aquestes baixes és de més de 33.000 milions d'euros. Si se suma l'import de les prestacions de la Seguretat Social, el cost directe per a les empreses i el cost d'oportunitat, és a dir, el que perd l'empresa perquè no pot produir tant. En total, representa el 10,5% del PIB, de la riquesa de Catalunya. Per fer front a aquesta situació, Pimec demana que els metges de les mútues puguin donar baixes i altes. Antoni Canyet és el seu president.
Hem detectat que n'hi ha un coll d'ampolla molt important, que és en l'atenció primària. I el que hem de fer és que, en aquest cas, el sistema sanitari sigui eficaç i eficient. I, per tant, el que tenim que fer és que sigui, en aquesta eficàcia, el millor possible al sistema públic i privat. I, per tant, nosaltres diem i manifestem que per treure aquest col·lapse s'ha d'incorporar a les mútues.
L'estudi indica també que els joves de 16 a 24 anys tenen més baixes però són més curtes. En canvi, els majors de 55 anys s'agafen menys la baixa però dura més perquè acostumen a ser per patologies lligades al desgast físic del cos. També es destaca l'augment del nombre de dies de baixa per problemes de salut mental, que ja és la quarta part del total.
Passen 3 minuts d'un quart de dues. El curs vinent començarà el 8 de setembre, el curs escolar. El govern també proposa fixar aquesta data per als pròxims 3 cursos. Ho ha comunicat el Departament d'Educació als sindicats en una reunió que han tingut aquest matí. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, el Departament d'Educació defensa que l'objectiu és donar estabilitat al sistema i facilitar la planificació del curs. S'hi acaba de referir la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
Ja l'any passat va ser aquesta la data. Hi ha una valoració positiva majoritària per part de la comunitat educativa i, per tant, des del departament s'ha considerat de mantenir-la durant aquests 3 anys.
Des d'USTEC, el sindicat majoritari ja han rebutjat la proposta i la qualifiquen d'imposició.
A Educació no només avança el curs escolar, diguéssim, també ho fa per als alumnes de batxillerat i formació professional bàsica. Començaran també el dia 8 de setembre, juntament amb els ensenyaments obligatoris, no?
Exacte, i això ho fa per adaptar el calendari a la selectivitat, que també canvia a partir del curs que ve. Les proves de repesca, que fins ara s'han fet al setembre, doncs s'avancen al mes de juliol. La resta de cursos d'aquests ensenyaments postobligatoris, majoritàriament formació professional de grau mitjà i superior i altres cursos d'especialització, començaran classes uns dies més tard, el 14 de setembre.
Per tant, la selectivitat de repesca no és al setembre, sinó al juliol, eh?
Canvia al juliol.
Al poc, 15 dies després, un mes, a tot estirar.
Veurem com queda la de juny, però sí, serà aproximadament un mes després.
Pel que fa als horaris dels instituts d'escola, s'acaba aquesta moratòria per mantenir l'horari intensiu a secundària.
Sí, a partir del curs que ve, els alumnes de secundària que van en aquesta tipologia de centres també faran com a mínim 3 tardes a la setmana. Educació obre la porta a fer excepcions si les direccions d'alguns d'aquests centres ho justifiquen.
Això pel que fa a l'arrencada del curs, també en aquest horari intensiu que fan alguns centres, i al final, quan s'acabarà el curs? A veure.
Doncs el curs que ve acabarà el 18 de juny i l'aturada de Nadal serà del 24 de desembre al 10 de gener, amb dos inclosos. A banda dels dies festius, els centres també tindran 4 dies de lliure disposició.
Per tant, el que es perd una mica de final de curs es guanya per Nadal, perquè veig que acabarà una mica més d'hora del que és habitual, perquè sempre és 21-22, però en canvi les vacances de Nadal aquest any seran tard, eh?
Els dies estan comptats. La Llei Educativa de Catalunya estableix que la forquilla va de 175 a 178 dies lectius. I això sí que són faves comptades, amunt i avall. El curs que ve en surten 177.
Molt bé, gràcies, Sara. Bon dia.
Bon dia.
I ara una informació útil pels municipis petits que a partir d'ara disposaran d'un nou servei d'assistència urbanística. Es tracta d'un projecte de l'Associació Catalana de Municipis que avui, justament a aquesta hora, de fet, firma un conveni amb les 4 diputacions i el Consell General d'Aran per tirar-ho endavant. És un nou servei dirigit sobretot a aquells ajuntaments que tenen pocs recursos. A la Vall d'Aran, per exemple, i ho ha recollit la Sofia Cabanes, teniu aquí consistoris sense pràcticament cap tècnic que faci funcionar l'Ajuntament.
Bon dia, Estel. Doncs sí, hem parlat amb els ajuntaments de Bausen, amb 60 habitants, i de Canejan, amb un centenar. Ara mateix, el primer no té secretari ni interventor. Canejan, sí. No obstant, tots dos, a l'hora de fer qualsevol tramitació urbanística, disposen dels serveis que els ofereix el Consell General gràcies a un conveni que han signat. Ali de Sants és l'alcaldessa de Bausen i Carlos Lastera, el de Canejan.
Nosaltres valorem molt positivament aquest servici perquè ens permet de responsar a d'aquests temes sense haver de contractar els nostres propis tècnics urbanístics.
Claro, a Clor ja no esforçaria a haver un tècnic contratat tot l'any, però, claro, no hi ha un poble a haver una persona 365 dies a Clor, perquè el tema obres de Clor no n'hi ha cada dia, n'hi ha quan n'hi ha.
I, Sofia, ara ens has explicat què fa aquest servei, però com funciona?
Doncs quan arriba una petició de llicència d'obres, per exemple, es deriva directament a l'àrea d'urbanisme de la màxima institució aranesa i aquí segueix totes les tramitacions legals.
Les qüestions urbanístiques són força recurrents en Bausen. Nosaltres, quan recebem més demandes, les passem directament a Consell, als tècnics de Consell. Ells hagin de dar-nos responsa el més leu possible, de la forma més eficaç.
Vegi el que sigui, presenta el permís de l'Ajuntament, nosaltres pues, derivam a Consell que saps que estudi l'informe afirmatiu o negatiu. A la vegada, sobre la qual nosaltres ja otorgàvem més llicències.
Precisament, el servei que impulsa l'ACM vol donar resposta a casos com el de Bausen o Canejan i evitar així que ajuntaments petits hagin de destinar els pocs recursos que tenen a la contractació de tècnics.
Anem al Pont de Suert ara. Famílies i alumnes de l'institut es mobilitzen aquests dies arran d'un canvi en l'horari del bus escolar per tornar a casa. S'han endarrerit més d'una hora perquè el centre ha recuperat el servei de menjador, que feia 12 anys que no tenia. Això ha implicat, però, que els alumnes que volen anar a dinar a casa i arribin gairebé a les 5 de la tarda. Anem, doncs, cap allà, al Pont de Suert, Pau Rovira. A quina hora passa ara l'autobús?
Hola, bon dia. Doncs, des d'ahir, el bus de tornada de l'Institut passa de sortir d'un quart de quatre a fer-ho a dos quarts de cinc de la tarda. Les famílies denuncien que els canvis han vingut imposats i sense consens. Asseguren que no totes poden recollir els alumnes a aquestes hores i que això les obliga a fer ús del menjador amb una despesa econòmica sobrevinguda en alguns casos. També alerten d'un canvi radical en els horaris d'arribada a casa que afecta l'estudi, l'esbarjo o la conciliació familiar. És Meritxell Ramon, una de les mares afectades.
Creiem que la solució de ficar el menjador és que els nens dinen, com el Departament de Salut diu, de 12 a 2, no a les 3 de la tarda. Vull dir que dinen a les 3, a les 3 i mitja, a les 4, no és una solució de cap manera. I per lo menos lo que estem reivindicant és que volem el menjador, sí, claro que volem el menjador a l'hora que toque, però no mos toqueu el transport dels 3 i quart. Doneu opció als nens de que decidisquen de que si volen quedar a dinar aquí o volen pujar a dinar cap a casa. I l'únic que demanem, si el menjador, si el transport dels 3 i quart.
Les famílies també denuncien desigualtats entre alumnes segons el territori. Algunes administracions, com l'Aragó o el Pallars Jussà, mantenen el bus a un quart de quatre, mentre d'altres no. Aquesta situació va motivar una protesta ahir al centre del municipi. Una cinquantena de pares, mares i alumnes es van mobilitzar contra el nou horari de transport, un gest que se'n repetirà, diuen, avui i durant tota la setmana, fins que el Departament d'Educació rectifiqui i permeti compatibilitzar el menjador amb el dret a decidir l'horari de tornada a casa.
Gràcies, Pau Rovira, des del Pont de Suert. I una altra queixa és la dels veïns del barri de la Font de la Pólvora de Girona. Denuncien els talls constants de llum des de Nadal i exigeixen una solució immediata. No és una situació nova i s'atribueix a un excés de demanda provocat pel frau elèctric per les punxades de llum. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
Sí, bon dia. Tenint en compte una dada, les inspeccions que l'any passat van fer des de la companyia elèctrica a 300 habitatges del barri van constatar que un 60% tenien la llum punxada. És una situació que provoca una sobrecàrrega en el consum, agreujada per les plantacions de marihuana. Però hi ha molts veïns que paguen la factura i que continuen amb els talls de llum i, per tant, exigeixen una solució. Un d'ells és en Ramon Fernández, ho explicava a 3Cat Info.
O sigui, policia local, l'Ajuntament i les administracions són conscients de la situació, que actuïn de manera contundent i en conseqüència, però els que paguem no tenim culpa de tot això. Al final, nosaltres, la nostra feina, a fer de mediadors i parlar amb la gent perquè faci el que ha de fer, que actuïn les persones responsables. Nosaltres paguem, que és el que ens toca com a ciutadans, per tant, la nostra feina està feta.
La nostra feina està feta, diuen els veïns, però i l'Ajuntament què hi diu?
Doncs ofereix el pavelló municipal del barri per poder-se dutxar amb aigua calenta o bé anar al centre cívic a carregar el mòbil, ha concretat el regidor Sergi Font.
Oferir espais públics, com pot ser el pavelló de la zona, per la gent que s'hagi de dutxar amb aigua calenta i poder-hi destinar algunes hores, però també, per exemple, el centre cívic per poder ajudar a carregar els elements que són més imprescindibles des del mòbil, elements vinculats amb respiradors...
I recorden que l'octubre ja es va posar una nova subestació elèctrica al barri de la Font de la Pólvora, però que la demanda extra provoca aquests salts constants de llum.
I ara una notícia que pels seus detalls pot semblar increïble, però és certa, eh? Tractar la depressió amb fàrmacs psicodèlics ja està més a prop. En els pròxims 2 anys es podrien aprovar i començar a fer nous tractaments en persones amb depressions greus als hospitals catalans. I és que els assajos al Clínic i a Sant Joan de Déu que s'han fet en els últims anys han demostrat que amb una o dues dosis de psicodèlics controlats, els pacients milloren molt el seu trastorn i no necessiten cap medicació durant, com a mínim, 2 anys. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
A veure, perquè quan parlem de psicodèlics, què és? És èxtasi, bolets al·lucinògens? Perquè quedi clar, a veure, què és?
Exacte, doncs sí, però amb matisos. Per exemple, es fa servir la psilocibina, que és un component d'uns bolets al·lucinògens, com deies, però no el bolet sencer.
Clar.
Parlem també del MDMA, l'anomenat èxtasi, però en dosis segures, o també d'una substància present a la pell d'uns gripaus que se sintetitza en un laboratori. El cap de psiquiatria de l'Hospital Clínic, el doctor Eduard Vieta, experta explica a 3CAT Info que els fàrmacs psicodèlics fan canvis estables al cervell molt més profunds que un antidepressiu i que perduren almenys 2 anys.
Immediatament, quan es prenen, produeixen un augment de la disponibilitat de serotonina cerebral, però també produeixen un neurotrofisme molt important. És a dir, fa que les neurones facin més ramificacions i es connectin més. És com si posessis algun tipus de substància en una planta i que de cop aquesta planta fa més branques i creix més, fa més fulles.
Clar, i aquests medicaments psicodèlics, com es prenen i quins efectes secundaris tenen?
Doncs el pacient amb depressió ha d'estar a l'hospital, on se li dona una dosi o dues d'un d'aquests fàrmacs psicodèlics. Cal supervisió d'un psiquiatre perquè les primeres hores, evidentment, hi ha canvis en la percepció, la sensibilitat de l'entorn i es poden espantar. Passades unes hores, ja poden tornar a casa, no cal ingrés, però sí que s'ha d'acompanyar amb una teràpia psicològica prèvia i posterior. I en la majoria de casos, els símptomes de la depressió remeten sense efectes secundaris.
I tu has pogut parlar amb una persona que ho ha provat, això, eh?
Sí, la Maria va formar part de l'assaig del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Feia 22 anys, atenció, que vivia amb depressió, ara en té 47, i els antidepressius no li feien efecte l'efecte desitjat. A ella li van donar el psicodèlic de la pell del gripau sintetitzada en laboratori. Assegura que la vida li va canviar en només unes hores. Ens ha explicat la seva experiència.
Puc dir que el viatge em va portar a un estat expandit de consciència que vindria a ser una manera de transcendir a un altre pla. En aquest pla jo vaig connectar amb l'energia universal, vaig sentir sensació de pertenença, de gratitud, infinites. Vaig poder anar punt per punt a tots els punyals que jo tenia clavats al meu cor. Els vaig poder anar traient, sanant, cicatritzant i fent les paus amb tot el meu passat i tota la meva vida, totes les meves paranoies. Vaig tornar al pla terrenal totalment curada. Era una altra persona.
D'això ja fa un any i mig i continua sense símptomes depressius. El doctor Eduard Vieta creu que cal més experiència mèdica, però que podria suposar, evidentment, un canvi de paradigma en el tractament de tot tipus de depressions.
Però a la llarga, els avantatges de no haver d'estar medicant cada dia i el fet de que sembla que aquests efectes secundaris són una mica aparatosos, però només els tens el dia que t'ho prens, doncs, evidentment, compensa molt, no?, que no pas estar prenent antidepressius durant mesos o anys, no? Per tant, és possible, a la llarga, que sí que es converteixi en el tractament principal.
Avui, Estel, és el Dia Mundial de la Depressió, de la lluita contra la depressió, que afecta entre un 5 i un 6% de la població catalana.
Això són els casos visibles, perquè en aquesta malaltia encara hi ha molt d'estigma i segur que tampoc no estan tots els casos diagnosticats.
No afloren tots, exacte.
Gràcies, Mònica. Bon dia.
Bon dia.
I ara parlem de l'aeroport de Barcelona, quan passa un minut i mig de 2:15. Ha tancat el 2025 amb un rècord de 57 milions i mig de passatgers. Això són 2 milions i mig més que l'any anterior. I, per tant, suposa un augment del 4,4%. És una xifra que, Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia.
Condiciona el creixement del Prat mentre no hi hagi aquesta ampliació tan polèmica.
Sí, la majoria, 2/3 parts, van viatjar en vols internacionals, però condiciona perquè davant d'aquest registre, doncs Aena ja avisa que fins que no s'ampli l'aeroport, el Prat haurà de continuar creixent en franges considerades hores vall, que són les que encara estan disponibles, i en temporada d'hivern, és a dir, que es desestacionalitzi, que no hi ha a l'estiu, per exemple, ja no n'hi caben més i menys a hores punta de primera hora del matí.
El que persegueixen tots els destins turístics, ara.
Això mateix. De fet, l'increment que hi ha hagut aquest any ja s'ha concentrat en aquests períodes que estem parlant, a hores vall, a l'hivern, on encara hi ha capacitat per enquivir operacions. Ara fa un any ja es van superar els 55 milions de viatgers, 55 milions, xifra mítica, perquè és la que es considera el límit que podia atendre l'aeroport sense afectar les operacions. Mm-hmm. Ja es va superar l'any passat i aquest any encara més. Fora de l'aeroport de Barcelona, el de Girona Costa Brava ha fregat els 2,2 milions de passatgers, amb un creixement de gairebé el 9,5%, i el de Reus ha augmentat més d'un 13% i ha superat 1.300.000 viatgers.
Molt bé, gràcies, Joan. Bon dia.
Bon dia.
I ara fixeu-vos en això. Un pilot de dron ha acabat acusat d'un delicte de danys en un cas que porta al jutjat de Balaguer, a la Noguera. A l'home el van contractar per fumigar un camp d'ordi d'aquesta comarca, però els herbicides es van escampar als camps fruiters de finques que hi havia a la vora, de finques properes, i això va fer malbé als arbres. Lleida, Estela Busoms, això va passar quan els fruiters, a més, estaven florits.
Hola, bon dia. Sí, la primavera passada i la collita de fruita d'aquestes parcel·les es va perdre perquè els
herbicides van matar les flors. Per això, els propietaris van denunciar els fets i de la investigació se'n van fer càrrec els agents de la Guàrdia Civil, especialistes en medi ambient. Van determinar que la suposada responsabilitat penal correspon al pilot del dron que va fer l'aplicació dels productes sense tenir en compte les condicions meteorològiques, el vent, per exemple, que van fer que es dispersessin a les finques adjacents. A més, van comprovar que l'empresa de Tarragona per a la qual treballava no tenia permisos per aplicar fitosanitaris amb drons i que estava prohibida, a més, l'aplicació aèria dels herbicides que va fer servir. És una acusació per danys que no té precedents, almenys a les comarques de Lleida. La Guàrdia Civil alerta que l'ús de drons per fumigar és una pràctica que va en augment, però que cal ser molt curós i complir estrictament les normatives de seguretat aèria i sanitat vegetal.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Doncs fem ara un repàs a les notícies més vistes a la web i a l'app de 3cat Info. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
I justament una de les més llegides és això que explicàvem ara, dels canvis en l'Hospital Clínic, d'aquest nou campus.
Aquest trasllat del Clínic, aquest macrocampus a la Diagonal de Barcelona, que agafa, diu la web, terminis i pressupost, agafa forma. Aquí podreu veure com és aquest macroprojecte que hauria d'entrar en vigor, hauria d'entrar en funcionament, vull dir, el 2035, no? A mi, per exemple, coses que veureu en aquesta informació, no?, que hi pararà, per exemple, una nova estació de metro.
Clar.
Que és la aquesta línia 3, que s'ampliarà, no?, cap a Esplugues, això ja està previst, però que també hi haurà tota una xarxa d'eixos cívics també i corredors verds que relligaran Collserola amb l'entramat urbà de Barcelona.
I habitatges també, ens
correcte,
explicava la purificació.
Sí, que és una cosa que queda ara molt d'esquena, no? Per tant, tot un projecte que podeu veure aquí a la web i l'app del 3cat.
I important també dir que l'edifici de Villarroel, diguéssim que quedarà, encara s'hi farà, em sembla que tindrà
una funció
més de centre d'atenció primària.
Lògicament,
no?
Sí, a més hi ha tants serveis allà dintre que sembla mentida, oi?
Què més, Marc?
Mira, també notícia d'ahir de la delegació de Girona, on camioner embasteix la furgoneta dels lladres que se li emportaven la càrrega. En aquesta informació del 3cat Info podreu veure el vídeo en el moment en el qual, efectivament, aquest camioner, doncs, quan se'n dona compte que li estan robant la càrrega en aquest mètode dels taloners, no?, que li estripen la lona del camió, doncs els embasteix amb el seu cotxe i els lladres queden una mica, al primer moment, una mica parats, després ja comencen a tornar-s'hi.
Molt de pel·lícula.
Exacte.
Fa un any, de què parlàvem?
Mira, parlàvem de trànsit. Trànsit incorporarà 6 radars mòbils, no?, a la xarxa que ja tenia de radars mòbils. La idea era controlar 150 punts a tota la xarxa viària per baixar la sinistralitat, però el que he anat a mirar són les dades de sinistralitat de l'any passat, pensa que estàvem a principis d'any, i efectivament, lamentablement, la sinistralitat a Catalunya l'any 2025 doncs no va baixar, va créixer un 6% més que el 2024, per tant, la sinistralitat en aquest punt doncs no s'ha aconseguit reduir tampoc amb aquesta ofensiva, amb aquests radars mòbils. No?
I s'ha de tenir en compte que en van afegir més, perquè arran de tots els accidents que va haver-hi a la P7, també van sortir
també
a dir que n'afegien més.
I a més, també hi ha hagut policies locals que en aquest temps, en aquest any 2025, també n'han incorporat. Per tant, també hi ha municipis concrets, també n'hi ha més.
S'ha bé això de repassar què es deia fa un any i com estem ara. Sempre
doncs
és molt interessant.
Sempre surten coses. Sí, sempre surten coses.
Marc, doncs fins demà. Gràcies.
Adéu, Estel.
Catalunya al dia.
Són 2:15. L'antiga seu de l'editorial Gustavo Gili es convertirà en la Casa de l'Arquitectura de Barcelona. És el principal llegat que deixarà a la ciutat la capitalitat mundial de l'arquitectura que arrencarà en aquest equipament, justament, el mes que ve, el 12 de febrer. Montse Mas.
L'antiga seu de l'editorial Gustavo Gili a l'esquerra de l'Eixample serà l'epicentre de la capitalitat durant els 10 mesos que duri l'esdeveniment i quedarà com la Casa de l'Arquitectura de Barcelona. Així ho anunciava aquest matí l'alcalde Jaume Collboni.
Volem que la seu de l'editorial Gustavo Gili sigui la Casa de l'Arquitectura de Barcelona. La ciutat necessitava tenir un centre de referència, un centre d'interpretació, i hem cregut que la Gustavo Gili és el lloc adequat, un espai que encomanarem a la Fundació Mies van der Rohe que la gestioni.
La capitalitat, que es desplegarà pels 10 districtes de la ciutat, comptarà amb un programa multidisciplinar de més de 1.500 activitats, entre exposicions, rutes, visites, espectacles, debats i tallers, entre altres. L'objectiu, afegeix Collboni, és que la ciutadania es miri Barcelona amb uns altres ulls.
Aquesta capitalitat convida els barcelonins i barcelonines a mirar la ciutat amb ulls d'arquitecte, per celebrar la ciutat, des de la seva materialitat, des de la seva transformació i també des dels projectes que té Barcelona de cara al 2035.
Serà, doncs, una bona ocasió per conèixer la Barcelona que vindrà, amb projectes esperats com l'estació de la Sagrera, la Ciutadella del Coneixement i el nou clínic a la Diagonal. La maqueta actualitzada i a gran escala de la ciutat s'instal·larà precisament a la nova Casa de l'Arquitectura de Barcelona.
I ara parlem de Montblanc, a la Conca de Barberà, que recuperarà més de 100 metres del pas de ronda de la muralla medieval i es rehabilitarà una de les torres. El conjunt emmurallat montblanquí és el més complet i més ben conservat d'aquest país. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I en què consisteix aquesta intervenció?
Doncs mira, el que han fet està licitar les obres per ampliar en 110 metres, concretament, la part transitable de la muralla entre el portal de Sant Francesc i el portal del Caslà. El projecte també inclou la rehabilitació de la torre número 13. El regidor de Patrimoni, Oriol Pallissón, ha donat els detalls.
Aquesta actuació consisteix en arreglar el pas de ronda i dignificar-lo, a banda d'arreglar doncs, la torre número 13, que actualment doncs, està cedida a l'associació del Drac i l'Àliga. És un projecte de 190.000 euros, dels quals 150.000 estan finançats per l'OSIC i 40.000 pel Líder. Per tant, un projecte finançat al 100% i que ajuda doncs, a restaurar el patrimoni, en aquest cas doncs, el patrimoni de la muralla.
Bé, està previst que aquestes obres comencin entre el març i l'abril. I paral·lelament, l'Ajuntament també té previst comprar i enderrocar Calmasalles. Amb l'eliminació d'aquesta casa del segle XVIII s'alliberarà totalment aquest tram de la muralla. El consistori preveu formalitzar la compra d'aquest edifici durant el primer trimestre d'enguany. El cost total de l'actuació frega els 250.000 euros. Cal tenir present que ara ja compten amb una subvenció de 113.000 euros de la Diputació de Tarragona per finançar la intervenció. Bé, aquest és un pas més del consistori per anar alliberant trams de la muralla medieval que van quedar tapats pels immobles adossats que s'hi van construir a partir del segle XVIII. Penseu que el conjunt emmurallat es va construir fa 600 anys, sota el regnat de Pere III Cerimoniós, té un perímetre de més de 1.500 metres i des del 1949 és un bé cultural d'interès nacional.
Coses. Després de 7 anys es tornen a celebrar judicis penals a Vic, la capital d'Osona. El 2019 es van traslladar a Manresa perquè el local on es feien a Vic no estava en condicions. El Col·legi d'Advocats de Vic celebra la represa però ho veu com un pedaç. El que volen és tenir un palau de justícia propi. Anem doncs cap a Vic, Natia Dell. Tot i que ja es poden tornar a fer judicis penals a Vic, perquè se'n continuen programant alguns a Manresa, doncs?
Doncs mira, hem fet la consulta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i ens han explicat que el problema és que a Vic no es pot celebrar més d'una vista penal a l'hora i els han de repartir, perquè si no se n'acumularien masses. Pel degà del Col·legi d'Advocats de Vic, Rogeli Montoliu, això demostra que la solució és temporal.
Si ara s'han donat compte que és impossible poder atendre tots els assumptes penals de Vic a Vic, perquè aquest local és limitat, doncs aquesta és una evidència més que aquesta no era la solució. És una solució provisional, sí, però no és una solució definitiva.
Per Montoliu, pel volum de casos que gestiona el Partit Judicial de Vic, el futur Palau de Justícia permetria acollir dos jutjats penals, però també un parell de jutjats socials que tinguessin qüestions de caràcter laboral o pensions que ara exigeixen certs tràmits a Granollers. Ara s'ha fet un pas endavant, doncs, per acostar la justícia al territori i ho celebren, però el que demanen és un edifici judicial com Déu mana. Segons el col·legi, traslladar-se a Manresa per les vistes tot aquest temps, a banda d'engorrós, ha fet augmentar la suspensió de judicis.
Podia ser, per exemple, un testimoni el que no havia pogut arribar a Manresa perquè la comunicació amb transport públic entre Vic i Manresa és molt dolenta.
Pel que fa al futur Palau de Justícia, amb un pressupost segons la conselleria de 25 milions, l'Ajuntament ha demanat al departament que els detalli la necessitat de l'equipament per fer una proposta de solar que els encaixi. Aquest mes ha d'arribar la resposta. Si els quadrers, Vic aposta per uns terrenys de l'era d'en Cellers. Hi ha consens polític i tècnic a la ciutat que és el lloc idoni.
I la justícia no investigarà l'ús que van fer els Mossos d'Esquadra de gas pebre contra persones que participaven en la manifestació pro-palestina del 15 d'octubre passat a Barcelona. És el que han denunciat avui en un comunicat conjunt Alerta Solidària i Irídia, que són dues de les organitzacions que donen suport a la querella presentada arran d'aquest cas, Purificació.
Sí, denunciant que la magistrada va decidir no admetre la querella tan sols 48 hores després de la seva presentació, sense que es puguin investigar. investigar els fets i que fins i tot no va tenir en compte alguns dels delictes que recollia l'escrit, malgrat les recomanacions internacionals perquè s'investigui qualsevol denúncia per presumpte maltractament per part de la policia. Ana Bolinches és advocada d'Irídia en aquest cas.
El llançament del gas pebre el passat 15 d'octubre a l'estació de Sants de Barcelona es va realitzar en un moment en el que les persones no podien sortir de manera fàcil del lloc dels fets sense previ avís i de manera reiterada. A més, la jutgessa, en la seva resolució, inclús arriba a ometre alguns dels delictes pels quals s'interposa la querella.
També denuncien que la jutgessa justifica la no admissió perquè no s'ha pogut identificar els agents, quan des del 2014 és obligatori que portin identificació a l'esquena. Per tot plegat, els dos col·lectius ja han anunciat la presentació d'un recurs a l'Audiència de Barcelona.
La llista de plantes que viuen a Catalunya continua creixent. Després de més d'una dècada sense que se'n descrigués cap, en els últims dos anys els botànics n'hi han afegit dues més. Una planta endèmica que viu al massís del Port i una que només es troba al Parc Natural del Cadí-Moixeró. Montse Poblet, bon dia.
Hola, bon dia.
Ens presentes aquestes noves plantes?
I tant, la Nocae cadinensis viu en tarteres i en prats pedregosos i només se n'han trobat alguns exemplars al Cadí. Malgrat l'afluència de gent que hi ha al Parc Natural, els seus exemplars havien passat desapercebuts i la comunitat científica no n'ha tingut notícies fins que el biòleg Pere Aymerich l'ha descrit. Pau Carnicero, professor de la Unitat de Botànica de la Universitat Autònoma, subratlla que està en perill d'extinció i ens l'ensenya.
És molt menuda i fa unes flors blanques amb quatre pètals bastant... Quan floreix és prou maca, el que passa és que quan no està florida passa molt desapercebuda. Pertany a la família de les brassicàcies, que diguem és el grup de, per exemple, les cols o els naps.
I l'altra novetat és la Sideritis royoi, una planta de la família de les mentes, el romaní i la farigola, que només creix a les parts més altes del massís dels Ports i que, segons els experts que l'han estudiada, ja està en risc. En queden pocs exemplars i, com ens explica Llorenç Sáez, un dels botànics de l'equip que l'han descrit, el canvi climàtic no l'ajuda.
És possible que no trobi aquest hàbitat potencial si se produeix un increment de les temperatures, certament. De fet, que se trobin totes les poblacions al vessant nord de la muntanya, podria ser indici de que la màxima altitud a vessant solell, a vessant sud, no pot desenvolupar-se aquesta planta. Podria ser un factor de risc.
De la Sideritis royoi ja se n'havia parlat cap als anys 80, però no ha estat fins ara que se n'ha fet la descripció científica i s'ha aconseguit inscriure-la a la llista de plantes que tenim al nostre país. L'última que s'havia inscrit, el 2014, va ser la Primula subpirenaica, una espècie amb flors grogues molt espectaculars que només es troba a la serra de Picancel, al Berguedà.
Clar, aquestes plantes, ara deies, que no són unes descobertes d'ara, ja s'havien vist, però el que sí que s'ha fet ara és descriure-les, catalogar-les. Com funciona això per una nova espècie i per què serveix?
És un procés científic que requereix validacions internacionals i que comporta disposar de les característiques morfològiques de la planta, la distribució territorial i el que es coneix com a testimonis d'herbari, plantes collides i assecades que serveixen de prova del que es diu. Si la nova planta està en perill, com en el cas de la Sideritis i de la Nocae, la descripció hauria de tenir conseqüències pel que fa a la protecció.
Ara que deia Sideritis royoi, tinc curiositat per saber com es trien aquests noms d'aquestes noves plantes.
Doncs els responsables del bateig de les espècies és qui les descriu, els botànics que fan les feines que us acabo d'explicar. Últimament hi ha la moda de posar noms reivindicatius. És el cas de la Càrex Mikasae, dedicada a la lluita feminista a través del personatge d'anime Mikasa Ackerman, però les dues noves plantes catalanes escapen d'aquesta tendència. El nom de la Nocae cadinensis fa referència al Cadí, la zona on s'ha localitzat, i la Sideritis royoi s'ha anomenat així en homenatge a Ferran Royo, un biòleg i botànic expert en la flora de les Terres de l'Ebre que va morir el 2016.
La 1 i 48 en marxa l'obra per connectar l'aigua del rec del sistema Garriga Sud cap a la zona del Montsant. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, creu que el govern ha d'impulsar més accions com aquesta per modernitzar els recs del país i estar més ben preparats per als episodis de sequera. Anem a Tarragona per explicar-ho millor. Manel Sastre, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Per què és important aquesta obra?
Mira, són unes obres que reforcen l'abastiment d'aigua d'una zona que depèn molt de les reserves del pantà de Margalef, que, a més, és una zona que en temps de sequera pateix molt. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, creu que aquesta obra, aquest és un exemple que s'ha de seguir per modernitzar, si pot ser, la majoria dels regadius del país i estar també més preparats per afrontar el canvi climàtic.
Ens hem de posar les piles amb la modernització de les infraestructures de regadiu, algunes s'han quedat enrere, o també invertir en aigua regenerada, posar al dia els nostres pous, o també en desalació. Catalunya no té un problema d'aigua, té un problema d'infraestructures per a tenir una situació, doncs, més resilient i estar més preparats.
Aquesta és una inversió de més de 2 milions d'euros en una nova infraestructura que ha de garantir el subministrament pels municipis de Margalef, la Bisbal de Montsant, Cabassers, la Vilella Baixa, la Figuera i la Palma d'Ebre. Hem parlat també amb Ricard Massip, que és el president de la comunitat de regants del Montsant, que creu que serà una garantia d'estabilitat i també de seguretat per la producció agrícola de la zona.
Aquesta obra el que ve és a garantir que no tan sols ens podem guanyar la vida de manera sostenible i durant el màxim de temps possible, sinó que, a més, aquests productes agraris no puguin faltar a la taula del consumidor. Un país ha de garantir la seva pròpia alimentació i ha de dependre com menys millor d'altres països i com menys millor de lo que pugui passar amb el clima.
L'obra permetrà garantir en casos de sequera la dotació dels regants de prop de 200 metres cúbics per hectàrea en el període de més demanda i hauria d'estar acabada aquest estiu.
Molt bé, gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
I el projecte Som Rural, Som de Muntanya s'ha tancat després de 3 anys de desplegament a l'Aran i l'Alta Ribagorça. És un programa que ha ofert suport social a persones amb discapacitat o problemes de salut mental i ha assajat un nou servei que es vol aplicar també en entorns rurals, que és l'assistència personal. Tornem al Pont de Suert, Pau Rovira, en què consisteix aquesta nova figura d'assistent personal?
Doncs el servei d'assistent personal és un recurs de suport professional de qualitat, personalitzat i autodirigit, que facilita que cada persona en risc d'exclusió social decideixi com vol viure i quins suports necessita per dur a terme el seu projecte vital amb autonomia i igualtat d'oportunitats. És un projecte que neix de l'experiència Som Rural, Som de Muntanya, impulsat per la Federació Allem, que durant 3 anys ha acompanyat 41 persones vulnerables en comarques de muntanya, entre elles 8 a la Vall d'Aran i aquí a l'Alta Ribagorça. Assumpta Fortuny, coordinadora d'Allem, explica a qui va dirigit aquest model.
Pues són persones que viuen soles amb problemàtica de salut mental, que els dificulta molt sortir i relacionar-se amb altres persones, persones pues, que les seves famílies cuidadores pues, ja s'han fet grans i s'han quedat sols i tenen moltes dificultats per gestionar-se el que és el dia a dia.
Un acompanyament, per exemple, per anar al metge, suport en processos de dol o ajudes en tràmits diaris. L'educadora social d'aquest programa, Clàudia Lastera, ens explica que els receptors han valorat molt positivament aquest acompanyament.
I et valoren força positiu, però amb que han pogut millorar la seva qualitat de vida, han pogut conèixer recursos que en el territori, han pogut millorar el seu dia a dia.
Aquest nou pas vol demostrar que és possible apropar els serveis socials a les zones rurals i de muntanya i fomentant la vida independent i la inclusió plena a la comunitat.
Parlem del Festival de Música Folk Internacional del Tradicionarios, que comença aquest divendres, és la seva 39a edició ja, i estarà centrada en la música i els balls populars del Pirineu. Òscar Callau, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs sí, el Tradicionarios s'allargarà fins al 27 de març amb una 50a de concerts de música d'arrel, sessions de ball folk, xerrades, conferències... Un programa s'ha tractat aquest any, com deies, en la producció musical de totes les regions del Pirineu, amb projectes d'Occitània, el País Basc, l'Aragó o els Països Catalans. Sentim Anaïs Falcó, membre de la Comissió de Programació del Tradicionarios.
Arran del 25è aniversari de les Colònies per a Joves Intèrprets Folk, hem volgut posar el focus en un fil conductor territorial, com l'any passat vam fer a la Mediterrània, aquest any posem el focus en el Pirineu. El Pirineu des de la nostra mirada urbana, però sempre amb aquest vincle que ja té el nostre projecte, que tenim un peu a Arsèguel i un peu a Gràcia.
La nit inaugural del Trat 39 aquest divendres celebrarà les 25 edicions de les Colònies per Joves Intèrprets Folk amb un concert d'una orquestra excepcional de 35 músics que han format part d'aquest projecte i avui són creadors, intèrprets i referents actius de l'escena folk.
I ara baixem una mica de revolucions perquè divendres 23 hi ha un altre plat fort de la programació. Que quin és, Òscar?
Doncs un concert d'homenatge al fundador del Tradicionarius, Jordi Fàbregas, que fa quan fa 5 anys de la seva mort. Un recital amb músiques pirinenques que recordarà tant el seu respecte a la tradició com el seu esperit d'innovació. Tot i que la inauguració formal serà divendres, el Tradicionarius ofereix aquest vespre al Palau de la Música el 6è concert pòrtic en el marc del cicle de col·laboracions entre Palau Fronteres i el Trat. L'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya presentarà el seu últim espectacle, Cruí.
Doncs gràcies, Òscar. Per tant, arrencada avui ja aquest vespre, però el Tradicionarius comença formalment divendres que ve. A punt d'arribar al temps dels esports.
Esports.
En desconnexió per les quatre demarcacions, aquí a Barcelona, Montserrat Raya, bon dia.
Bon dia.
A aquesta hora pendents de João Cancelo, a qui presenten avui com a nou jugador del Barça.
El lateral portuguès de 31 anys, cedit per l'Al-Hilal Saudita fins a final de temporada, ja ha firmat el contracte amb el club blaugrana i els pròxims minuts ha d'oferir, ha de fer-se la presentació oficial i oferir la roda de premsa, una roda de premsa que havia de començar 2:45, però encara no ha començat. És la segona temporada de Cancelo al Barça, després de la que va viure la temporada 23-24, portarà el dorsal número 2. Pel que fa al Barça femení, hem de dir que Salma Parayuelo podria tornar de cara al partit de demà contra l'Atlètic de Madrid de la Copa de la Reina. Pel que fa a Graham i Patri, encara no estan a punt.
A Madrid, Álvaro Arbeloa s'estrena avui com a nou tècnic blanc en substitució de Xavi Alonso, a qui van destituir ahir.
A l'entrenament d'avui no hi eren Mbappé, Rodrigo Mendy ni Rüdiger, que són dubte per a partit de demà als vuitens de final de la Copa Albacete. Alexander Arnold i Militao són baixes confirmades. Arbeloa debutarà just en aquest partit a Albacete. Ha explicat a la roda de premsa que li van anunciar ahir mateix a la tarda que era el nou tècnic de Madrid. Assegura que afronta el repte amb il·lusió i amb ganes de debutar el nou tècnic blanc. Es diu Álvaro Arbeloa Coca, nascut a Salamanca fa 42 anys, exjugador a Madrid i que no té experiència com a tècnic en l'elit del futbol. Es declara admirador del tècnic José Mourinho i debuta en aquest Albacete Madrid de Copa que dirigirà, xiularà l'àrbitre català Víctor García Verdura. La derrota contra Barça a la Supercopa ha suposat el relleu a la banqueta blanca. El Madrid va destituir a Xavi Alonso i el comunicat oficial deia que el Bas marxa de mutu acord. A les xarxes socials, Alonso ha dit avui que l'etapa al Madrid no ha anat com li hauria agradat i que agraeix al club, als jugadors i, sobretot, diu a l'afició la seva confiança i suport. Xavi Alonso diu que ho ha fet també com ha pogut.
A l'Espanyol perden el capità i referent de l'equip fins a final de temporada. Javi Puado passarà demà pel quiròfan.
L'intervindran del trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret, el mateix que es va lesionar fa 3 mesos. El jugador barceloní de 27 anys havia reaparegut en el derbi contra el Barça. Des de l'equip blanquiblau, Pol Lozano valora l'absència del capità.
Com qualsevol lesió i, sobretot, per Javi, pues ens afecta molt. Jo personalment porto molts anys amb ell, vaig viure amb ell quan va patir la lesió de l'altre genoll i sé el que és, però bueno, al final he estat parlant ara una mica amb ell. Ell, dins de la situació, està animat, té ganes de recuperar-se i sobretot de poder tornar ajudant-nos quan torni al màxim.
El Dakar, primera part de l'etapa Marató, la segona d'aquesta edició, amb bones notícies per Nani Roma.
Tots els detalls amb l'enviat especial al Dakar, Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. Nani Roma, pilot fort, és nou líder del Dakar, no ho era des del 2014, l'any de la seva victòria en cotxes amb aquell mini. L'etapa se l'ha adjudicada Eric Goxal, la novena, i els principals favorits han perdut temps. Sainz i Roma, 15 minuts, Lategan i Alatilla, 25, i Ekström, 32. Nani Roma Parot té 57 segons sobre Carlos Sainz i 1 minut 10 segons sobre Nasser Al-Attiyah, aquest és el podi provisional. La resta estan una mica més lluny, però no gaire. Lategan a 6 minuts i Ekström a 11. I demà, la tornada de la marató sobre les dunes. Laia Sanz ha perdut 24 minuts i és a 1 hora i mitja del Nani i provisionalment 20ena. En motos també canvi de líder. Sanders recupera la primera posició, té 6 minuts sobre Brabec, 7 sobre Benavides i 15 sobre un Xaraina que ha guanyat l'etapa. Edgar Canet ha tornat a patir diverses incidències, una de les quals un cop amb una pedra que li ha deformat la llanda del davant.
Gràcies, Damià. I acabem, Montse, amb bàsquet, moviments al Manresa i al Joventut Femení.
El Club del Bages ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Pauli Cap, de 28 anys, que fins ara jugava al Promiceas grec, i negocien la rescisió del pivot Grant Golden, un Manresa que avui jugarà en partit de l'Eurocup a la pista del Bache Shehir Turc a les 5 de la tarda. Miqui Calderón, nou entrenador del Joventut Femení fins a final de temporada, és de Sant Adrià de Besòs, de 38 anys, i una últimíssima hora de l'Europa de Futbol que ha presentat avui a la Federació Espanyola l'estadi de la Bòbila a Gavà com a alternativa per jugar contra l'Atlètic Madrileño. És un partit que encara està pendent de decisió final.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Imagina que tu ets un rottweiler i que estàs tot el rato penjat dels pantalons del ministre de Cultura, allò, mossegant-li el cul.
No? Últims dies per veure el Disseny Hub Barcelona, l'exposició Colita Antifèmina. Reuneix les fotografies que Isabel Esteve Hernández, més coneguda com a Colita, va fer per un projecte amb l'escriptora Maria Aurèlia Campmany. Va ser a finals dels 70 i es va convertir en el primer fotollibre feminista de la transició. Doncs bé, com a activitat complementària de l'exposició, avui a les 6 de la tarda es projecta el documental Cola Colita Colassa, dirigit per Ventura Pons, l'any 2015. És una conversa al jardí de casa de la fotògrafa a Sants amb les seves amigues Maruja Torres, Teresa Gimpera, Pilar Imerich, Núria Feliu. Després de la projecció es farà una taula rodona. Nosaltres hi tornem demà a partir de la 1 del migdia. Gràcies per acompanyar-nos.